A la cadena SER, tot és comèdia, amb Crisol Tuà.
Taratam, taratam, taratatatatata. Taratatatatam. La comédie d'Anjouan. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie.
Molt bon dia, benvinguts al Tot és Comèdia d'avui dissabte 15 d'abril, dissabte de Setmana Santa, un programa que el comencem parlant de robots.
Molt interessant, molt interessant.
L'astronauta m'ha explicat per entendre't de seguida. Esta terra dura un dia. Retencions a l'autopista, surt un sol horitzontal i a través d'un parabrisa l'individu fa un badall.
Buenos tiempos y rollitos de primavera.
Si me demanen que tal, diré que normal, que jo només som un robot de ferro per tot.
Josep Maria Bunyol, molt bon dia.
Bon dia.
Avui hem canviat la sintonia d'entrada.
Avui ho hem cregut adient.
Avui parlem de robòtica amb Ricardo Tellez.
Sí, amb algú segurament més científic a l'hora de parlar de robots que els Antoni Afon.
Nosaltres ens agraden molt, però...
Ens agraden, però científicament no sé jo si són molt acurats. En tot cas, el Ricardo és enginyer a la Universitat Politècnica de Catalunya, membre del GREC, grup de recerca en enginyeria del coneixement. En aquests moments, des de l'any 2003, està fent un doctorat en intel·ligència artificial. Durant 6 anys va treballar en l'empresa privada com a enginyer de telecomunicacions, però va deixar la feina per dedicar-se professionalment a la intel·ligència artificial. Pel Ricardo, els robots ens trauran moltes tasques tedioses de sobre en el futur.
No vull escoltar una mica més, l'Antònia fora, a veure què més ens diuen.
I avui fas de tot, és una guerra civil.
En aquest cas era un robot que revelava. Has trobat també, Josep Maria, l'origen de la paraula robot.
Sí, és molt curiós. Hi ha gent que... Bé, segur que el Ricardo ho sap de sobres, no? Però la paraula robot és una paraula txeca.
Sí.
Ve del txec, de la paraula robota,
sí,
que significa... Bé, té com un matís de treball obligatori, gairebé d'esclavitud, i que va fer servir per primera vegada a l'any 20 un escriptor txec que es deia Karel Čapek. Per tant, aquesta paraula robot en txec vindria a voler dir esclau, pràcticament.
Doncs Ricardo, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
I lliga molt amb això que ens deies abans, de que hauran feines d'aquestes innecessàries.
Exacte. Això és el que jo penso i el que de veritat jo desitjo, perquè hi ha tasques que no ens agrada fer o de vegades són perilloses per fer, no? Llavors els robots ens poden ajudar a fer-les.
Tu vas deixar la feina a l'empresa privada,
sí,
per dedicar-te a la investigació, que imagino que no és una decisió que...
Doncs no.
Just el contrari.
Sí, bueno, a veure, a mi m'agradaria treballar a l'empresa privada, doncs, fent recerca en intel·ligència artificial. El que passa és que per fer això has de tenir un, diguem-ne, un doctorat, que és com una suficiència investigatòria.
Uh-huh.
Llavors, per això vaig haver de deixar el treball i tenir, o sigui, treballar per tenir aquest títol, que és el d'autor, i després poder-me dedicar a l'empresa privada a fer recerca en intel·ligència artificial.
Estàs participant, per exemple, a un projecte europeu d'ajut a persones amb discapacitats o gent gran. Heu presentat un projecte en relació amb aquell robot Aibo, aquell que hem vist en forma de gos mecànic, i ens doncs el recorden. Què és el que vosaltres proposeu? Quina millora li voleu posar en aquest robot?
Sí, doncs, bé, aquest projecte s'està acabant de perfilar, encara no està acceptat del tot, però consisteix bàsicament en tenir un robot, que seria en aquest cas un altre, perquè ara s'ha deixat de fabricar, que seria com un assistent per persones que tinguin algun tipus de discapacitat o siguin grans i necessitin alguna persona, algun assistent, doncs que els ajudi a la vida quotidiana, no?
Uh-huh.
Llavors, el robot Aibo aquest seria, en aquest cas, l'assistent, seria com una mascota artificial que,
sí,
estaria voltant per casa i que, bueno, ajudaria aquesta persona a fer el que necessités.
Si, per exemple, tu ens explicaves el cas d'algú que caigui i, doncs, portaria una mena d'ascensors i llavors aquest gos ho detectaria.
Exactament, sí, perquè a l'Aibo, precisament, o un altre robot podria ser, doncs, porten una càmera incorporada, llavors, d'aquesta manera poden i situacions, no? Llavors, l'Aibo, doncs, a part d'això, té uns altres sensors i en conjunt, o sigui, amb la càmera i amb els altres sensors, pot detectar l'estat de la persona que està cuidant.
Llavors... Quin és l'atractiu que té aquest Aibo? L'atractiu que ens deies que té respecte d'altres robots?
Bueno, per mi, el principal atractiu és les possibilitats que dona per fer recerca, perquè és un robot de molta qualitat, té molts sensors i actuadors, que en diem que són motors, bàsicament, doncs té molts de tots tipus, des de càmeres, a micròfons, altaveus, motors, acceleròmetres... Llavors, això permet investigar molts dels camps d'intel·ligència artificial sense centrar-se en la part robòtica com a tal.
Mm-hmm. El Japó ens porta molt de temps d'avantatge amb tot això, no?
Sí. En el Japó, doncs... estan més avançats que nosaltres en aquest tema i, bueno, ja tenen una cultura molt més... propícia per acceptar els robots a casa o en altres treballs. També.
Això explica'ns-ho, s'accepta més fàcilment posar-se un robot a casa, al Japó s'accepta més fàcilment
sí,
que aquí.
Sí,
aquí
sí,
què
sí.
ens passa?
Doncs no ho sé, o sigui, a mi em sembla, el que em sembla és que hi ha una mena de por, una mena de por. Primer, que et costa acceptar una cosa tecnològicament superior, no, al que estem acostumats, doncs costa una mica. Però a més, aquí tenim a la cultura occidental, jo veig que tenim una visió molt apocalíptica dels robots i de les màquines que ens ajuden a fer tasques, no? Com que seran superiors a nosaltres i ens guanyaran i ens trauran...
Es rebel·laran,
exacte. I en canvi al Japó tenen més un concepte com de ser uns ajudants, o sigui, uns amics que t'ajuden, que estan a casa o que estan a treball i t'ajuden a fer una feina que tu has de fer.
Et van ajudar en molts àmbits, per exemple, a l'últim congrés de robòtica es va presentar un robot que realment va ser, doncs, una revolució. Era una mena de foca, explica'ns
que... Sí, és un robot que es diu Paro i, bueno, el van dissenyar també al Japó. I és un robot en forma de bebè de foca.
Uh-huh.
O sigui, és una foca petita, de color blanc, i que, bueno, el seu cos no és metàl·lic, sinó que és un cos, doncs, tou i suau, perquè es pugui acariciar, es pugui tocar i es pugui agafar. Llavors, aquest robot l'utilitzen en hospitals japonesos per fer interacció amb persones que tenen problemes d'interacció amb d'altres persones,
sí.
I l'utilitzen perquè es relacionin, interaccionin.
De forma terapèutica, nosaltres, per exemple, hem conegut, i per les notícies, doncs, tenim notícia de quan treballen amb dofins, per exemple, persones autistes, o que tenen...
Exactament, doncs és en la mateixa línia.
Uh-huh.
En la mateixa línia, llavors, les persones el toquen, el robot reacciona a les formes en com...
Tu el vas tocar, aquest robot?
Sí,
i com és el tacte?
Doncs... suau i molt tou, molt agradable de tocar, no?
Sí. O
sigui, dona gust de tocar-lo i llavors, doncs, el toques i ella et fa un sorollet, et mira, es belluga i, bueno, reacciona a tot això, llavors és molt gratificant, no?
Aplicacions de tota mena, ens explicaves de l'aplicació mèdica, que la més fàcil que se'ns acudeix també, i que també explicaves tu, és per moure persones també dins de l'àmbit mèdic. Això també funciona, no?
Uh-huh. Això seria ja l'àmbit dels exoesquelets.
Uh-huh.
I llavors el que utilitzen també al Japó són una mena d'armadures.
Sí.
Que es posen les infermeres als hospitals, se'ls posen i els permeten... perquè el pes no l'aguanten les infermeres, sinó que l'aguanta l'exoesquelet, i llavors la infermera tota sola pot passar un pacient d'un llit a un altre, per exemple.
Porta molt de temps per davant, ens deies, al Japó, segurament hi haurà coses que seran més o menys fàcils d'aplicar. Hi ha un humanoide que es diu Wakamaru. Què és aquest humanoide?
Aquest és un de tants robots que tenen al Japó, que l'han estat precisament presentant a l'exposició d'Aichi, d'aquest any passat que va ser al Japó, i, bueno, és un robot que parla diversos idiomes i fa com de...
De recepcionista,
vindria a ser, no? Exactament, de recepcionista de, a les fires, i llavors es pot jugar perquè et faci de recepcionista en diverses llengües.
El guacamaro. No sé si arribarà algun dia, aquí ho veurem també, aquests guacamaros o no?
Home, no ho sé, aquest model en concret, no? Mm-hmm. Suposo que en el futur robots similars aniran sorgint.
Anem a escoltar un fragment de pel·lícula. Ens deies abans que hi ha aquesta visió també catastrofista que ha donat segurament molta part, sí, de la literatura, que passa en la civilització occidental, no tant, mm-hmm, en d'altres, que no tenen tanta por en els robots. Escoltem un fragment de Blade Runner.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Aquest era un dels replicants, un d'aquests humanoides. Per exemple, el guacamaro, aquell que ens parlaves, té cos de persona, però aquest va amb rodes, eh? És a dir,
sí,
que...
no és bípet, o sigui, no porta potes.
Arribar també, no sé si hi ha alguns intents també per fer-los, doncs, que s'assemblin més a les persones. Jo he vist algunes projeccions, per exemple, no? Però clar, la línia de Blade Runner encara ens queda molt, no?
Sí, encara queda. De totes maneres, n'hi han, han presentat aquesta exposició d'Aichi, van presentar un altre robot també recepcionista, que era pràcticament semblava una persona.
Ah, sí?
Havien fet amb làtex, havien fet tota la cara d'una noia, l'havien vestit i llavors feia de recepcionista també d'aquesta manera, però d'una manera molt més natural, perquè semblava realment una persona.
Uh-huh. I xips també on hi hagi parts orgàniques, això és possible o no?
Sí, també hi ha gent que treballa amb això. A l'última conferència que vaig anar hi havia un noi que presentava un treball en el qual amb un xip electrònic ficaven unes cèl·lules nervioses biològiques i llavors connectaven aquestes cèl·lules nervioses en el xip i aquest xip, doncs, controlava les potes d'un robot.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Doncs era una simbiosi entre les dues parts.
Anem a escoltar un altre fragment, tornem a la ficció. Recordem Yo Robot, on hi havia aquelles tres famoses lleis.
Las tres leyes, su círculo de protección perfecto.
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara?
Imposible, entraría en conflicto con la primera ley.
Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse.
Sí, pero solo si esa acción no entra en conflicto con la primera o la segunda ley.
Ya sabe lo que dicen. Las leyes se hicieron para quebrantarse.
No, estas leyes no están integradas en todos los robots. Un robot es tan incapaz de asesinar como un humano de caminar sobre el agua.
Clar, és que no m'estranya, Ricardo, la mala propaganda que us estan fent a tota la gent que esteu investigant amb robots, clar. Jo, robot, no sé què, assassinatos, tot això, clar. Imagina't, estem molt lluny, no?, d'introduir aquestes normes, aquestes regles dins, sí, del pensament d'un robot, això encara queda moltíssim, no?
Jo crec que sí, sincerament, ja m'agradaria a mi que no, però jo crec que sí, perquè són unes lleis formulades a un nivell cognitiu molt alt.
Clar.
Llavors, no, això, plasmar-ho amb la lògica dels robots d'ara és molt difícil.
A nivell, clar, doncs hi ha els valors morals, imagina't, si amb les persones molts tenim resolts, no? Amb els robots, imagina't. Cada any se celebra la RoboCup. Què és la RoboCup?
Sí, és un campionat de futbol robòtic,
sí,
que es fa a nivell mundial, i, bueno, en el qual és un campionat que, en el qual hi ha dos equips,
sí,
que fan un partit de futbol amb robots. Hi ha diferents tamanys de robot. Un dels més famosos és el dels equips de robots Aibo.
Sí.
Llavors hi ha 5 jugadors, 5 gossos robot que fan el partit, i l'objectiu d'aquest campionat és el de fomentar la investigació en intel·ligència artificial en un entorn molt complex, com és un partit de futbol.
Perquè és molt imprevisible el que pot passar.
Exactament, allà. Exactament. Hi ha moltes variables, hi ha molts conceptes d'intel·ligència artificial que es poden estudiar allà en aquest camp, no, de,
sí,
futbol, I bueno, l'objectiu final de tot és fer un equip de futbol robòtic que sigui capaç de guanyar el millor equip de futbol humà. Clar. En el 2050.
Clar, llavors, clar, us estranyeu que us tinguin mania, però clar, el 2050 voleu fer un equip robòtic capaç de guanyar el millor equip humà. De moment la cosa està molt desequilibrada, no? Són partits molt avorrits, no?
Sí, bueno, no, a veure, no són avorrits. Hi ha partits que són de tres lligues, em sembla, que són de robots amb rodes. Vale. Diferents tamanys de robots amb rodes, em sembla que eren tres. I després hi ha un que per mi és el més emocionant, que és el dels robots Aibo. Llavors aquests sí que corren i que fan moltes... Sí. Els altres també corren, però és menys espectacular.
Que pugui decidir per ell mateix. Tu ens dius que tinguin més aquesta capacitat de, doncs, no que facin coses programades, sinó que aprenguin, no? Que el robot arribi a aprendre. Això seria... Això ja existeix?
Sí, bueno, els robots aprenen del que fan. De fet, en aquest, en el RoboCup, hi ha un equip que va entrenar el seu porter, doncs, amb un taco, i la pilota, llavors hi havia una persona que li llançava les pilotes des de diferents angles
i anava aprenent,
exactament. O sigui, aprenentatge hi ha. El que passa és que aquesta capacitat de reacció enfront a circumstàncies imprevistes, doncs encara li queda una mica.
Un altre element que ens ha interessat molt, al laboratori de la Sònia París van crear un sistema de curiositat artificial. Què vol dir això, de la curiositat artificial?
Doncs sí, era un... Aquest sistema el van aplicar al robot Aibo, i el que feia és que és com una mena de motor pel robot perquè ell mateix descobrís quines eren les coses que podia fer. És a dir, ell feia com de persona curiosa, i tot el que tenia al voltant, doncs, provava de tocar-lo, mossegar-lo i veure què és el que podia fer amb allò. I segons anava aprenent amb coses, què és el que podia fer, doncs perdia l'interès per aquestes coses, llavors anava cap d'altres coses que no coneixia, que és el que podia fer.
Una mica estan dient d'anar aprenent
sí, a partir exacte, de... Sí, són en aquesta línia, exacte.
Molt bé. Coses que poden aprendre els robots, dius, que poden aprendre a caminar sense que li diguis com fer-ho. Tu estàs treballant en això també, no?
Sí, exacte.
Has de fer coses senzilles, clar.
Sí. Bueno,
relativament, sí. Perquè, clar.
Sí. A veure, en aquest cas, en el de caminar, és que tenim un robot que es pot programar de manera directa, és a dir, dient-li com s'ha de moure a cada moment perquè camini. Això és una manera típica de programar. Llavors, és complicada, però bueno, es pot fer. Però nosaltres el que estem intentant fer és que el propi robot aprengui a caminar per ell sol, sense dir-li com ho ha de fer. És a dir, ell mateix explora el seu cos, les possibilitats que té, i llavors decideix de caminar d'una manera o d'una altra, la que li vagi amb ell millor, no? I llavors...
És a dir, que dos robots iguals, un pot caminar d'una manera diferent a l'altra.
De fet, això seria un efecte, no?, que es podria veure, perquè dos robots, encara que siguin iguals, no són exactament iguals. Els motors que tenen a dintre tenen petites variacions, les peces de plàstic, doncs, poden tenir petites variacions, i llavors això pot provocar que no caminin exactament igual.
Tu dius que no, però a mi hi ha coses que m'espanten, com per exemple, no sé si era un d'aquests Aibo o quina mena de robot, a mi em van explicar que tenia capacitat també per aprendre el llenguatge, i si tu els deixaves a uns quants robots, te n'anaves i al cap d'una estona, tornaves al cap d'una o dues hores, no sé quan era, doncs ells ja havien establert un llenguatge entre ells. I, per exemple, s'havien posat d'acord, el que nosaltres li diem pilota, ells li deien una paraula i parlaven entre ells i tu ja no els entenies.
Sí, això són les investigacions d'un científic que està a càrrec precisament del laboratori de la Sony a París, que es diu Luke Stills. Llavors ell el que feia era això, tenir uns robots que interaccionaven entre ells i es posaven d'acord amb els noms i com assignaven a coses que veien ells per una càmera, no? I llavors, clar, és clar, ells mateixos desenvolupaven el seu propi llenguatge. Llavors, si tu arribaves, tu no podies comprendre el que estaven dient. Ells deien, doncs, pilota groga, doncs li deien, jo què sé...
D'una altra manera.
Una paraula que tu no entens, i llavors tu no saps el que estan parlant, no? I ells sí que s'entenen.
Déu-n'hi-do. Estem parlant amb Ricardo Téllez, que ell és enginyer de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre d'aquest grup de recerca en enginyeria del coneixement, i anem a escoltar un altre fragment de pel·lícula, d'aquestes que també us donen bona fama, en aquest cas és Robocop.
Está en marcha.
¿Qué ha pasado?
Pudimos salvarle el brazo izquierdo.
¿Qué? Habíamos acordado la prótesis corporal total. Cámbiele el brazo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, señor.
¿Puede entender lo que digo?
No importa, vamos a borrarle la memoria.
Insisto en que debemos cambiarle el brazo. ¿Tú qué crees, Johnson?
Bueno, firmó todos los documentos cuando ingresó en el cuerpo. Está legalmente muerto. Podemos hacer todo cuanto queramos con él.
Cámbienle el brazo.
Desconectadle para la intervención.
En cas, clar, se'ns acudeixen aplicacions molt positives que això és possible o no? Això que ens explicava, ens deies abans, clar, els exoesquelets seria una cosa diferent, però ens explicaves aquesta possibilitat, fins i tot, doncs, terapeuta de pròtesis cibernètiques, tu ens parlaves. Això existeix, eh?
Sí que existeix. Bueno, a veure, està encara amb penyals, diguem, amb boquers,
sí.
Doncs, però, bueno, el futur serà això, eh? Hi haurà pròtesis que es puguin connectar directament a parts del cos i controlar-les tu directament des de, com si fossin teves.
Això hi ha hagut alguna experiència, no? Persones que se'ls ha posat un braç mecànic. O...
Són uns braços molt ortopèdics, diguem-ne, no? Però, bueno, sí que fan la funció, o sigui, l'home es veu com... pot agafar un got, veure el que hi ha dintre, agafar un full i coses d'aquestes. Encara queda molt per això, no? Perquè sobretot hi ha un problema que és la interconnexió amb els nervis de control de la pròpia persona. Això crec que és el més problemàtic.
Per això encara queda molt, però hi ha coses que ja estan aquí, que ja estan funcionant, com són, per exemple, uns robots aspiradores, que són el robot Rumba.
Sí, aquests són uns robots que estan fent furor als Estats Units i que són uns robotets que els deixes per casa i llavors t'aspiren la casa mentre tu te'n vas al treball o a comprar o a descansar, no? Què passa és que, clar...
Als Estats Units funciona molt bé, dius,
sí,
no? Això,
sí,
ja,
sí,
això
sí.
Ja existeix.
Sí.
I això hi ha gent fins i tot que ja comença a fer aquestes... Clar, això és una cosa fantàstica, és el que deies de no haver de fer les feines de casa, que és el més pesat que hi ha. Clar,
sí.
Això segurament funciona molt bé. I n'hi ha algun que fins i tot em sembla que frega i tot. Vull dir que el robot aquest Rumba, exactament, també fins i tot pot conèixer una habitació, no? Els límits de l'habitació, quin sistema té?
Sí, bueno, ell en principi té uns sensors de posició, no? I llavors ell el que fa és anar bellugant-se per tot on hi hagi una possibilitat de moure's, no? Si hi ha una porta i tu la deixes oberta, doncs al final passarà la porta i continuarà per l'altra part. Però si a tu no t'interessa que vagi a l'altra part i no tens porta, pel que sigui, no? Doncs hi ha uns aparells que fan una mena de paret electrònica, llavors uns aparatets com els mandos de televisió que tu els deixes allà en el terra i llavors delimiten les zones per les quals el Rumba pot moure's.
I després aquest robot fa això, llegeix, neteja la casa,
sí.
I el que em sembla ja fantàstic és que ell mateix va buscar el carregador d'electricitat.
Sí, senyor.
És a dir que...
Sí, senyor. Però això també, això està molt bé per al Rumba, que va amb les rodetes, però això és molt espectacular de veure amb el robot Aibo, perquè ell mateix busca amb la càmera on està el carregador.
Aibo, aquest que dèiem en forma de gos mecànic.
De gos, exacte.
És a dir, quan s'està esgotant, se li esgoten les bateries?
Ell busca, perquè té una càmera, llavors busca l'estació de càrrega, la identifica i va cap allà. Llavors ha de fer una mena de moviments com per aparcar-se.
Clar.
A dintre de la... Perquè és un aparat gran, no?, el carregador. Llavors és molt espectacular de veure com està calculant per posar-se bé i al final s'asseu i comença a carregar-se.
Vosaltres el teniu, aquest Aibo, vosaltres,
sí, perquè dèiem.
Això que és de la Sony, que s'ha deixat de fabricar, potser perquè de moment ens deies això, que era molt car per ser simplement un objecte, doncs, per jugar-hi, perquè segurament no té cap aplicació.
Sí, s'utilitza molt a les universitats per fer recerca d'intel·ligència artificial i de robòtica, no? S'utilitza molt, però clar, el nombre d'aibos que poden comprar a les universitats és limitat. I llavors les persones particulars, doncs 2.000 euros que costa aquest robot, són molts diners.
Com a mascota, diguéssim, que és pel que s'utilitzaria encara...
Exacte.
És una llàstima, per això, no sé, això el fet de que es deixin de fabricar, tu quina explicació li dones? Perquè de moment era sobretot Sony qui estava treballant, Honda també tenia un, la Simo, no?
Sí.
Tot i que la Simo no
són diferents.
Vale.
No, i a més, la Simo no ha arribat mai a tenir una producció de venda. És a dir, la Simo només està per demostracions de la pròpia empresa o pots contractar perquè faci una demostració per tu privada, no? Però l'Aibo sí que estava a la venda directament. Llavors el que els de Sony han al·legat és que no es venen prou.
Mm-hmm.
I bueno...
No els surt a compte.
No se surt a compte.
Doncs, Ricardo Tellez, segurament, home, si poseu totes aquestes millores que ens explicaves i el que ja veiem, que això sí funciona als Estats Units, d'aquí 4 dies funcionarà aquí, ja coneixem a gent, algú que ens ho ha explicat també, del robot Rumba aquest, que diu que costa uns 400 euros i que ja els han provat per casa. Tu què et dius, que te'l compraries ja?
Jo sí, jo sí.
Doncs, Ricardo Tellez, enginyer de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre del grup de recerca en enginyeria del coneixement, gràcies per haver estat al Tot és Comèdia i, bueno, doncs continuarem atents a totes aquestes novetats que ens arriben.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.